Resumim ara els temes més destacats d'aquest dimecres. A Eivissa comença a recuperar avui la normalitat després de les inundacions d'ahir. Ara la prioritat dels serveis d'emergències és treure l'aigua que encara hi ha acumulada.
Sobretot en passos soterrats de les carreteres i també en plantes baixes i soterranis de punts com Jesús, Platja d'en Bossa i el municipi d'Eivissa, on hi ha tres zones especialment afectades, Espretet, el Passeig Marítim i Talamanca. Aurelio Soto és director tècnic del dispositiu Inumbal.
La normalidad podemos considerar que se está recuperando ya en este momento. De hecho, por ejemplo, en Ibiza pues están la mayoría de viales están abiertos, algunos tienen algunos restos todavía, pero se puede circular, y quedan cerradas actualmente la avenida de Santa Eulàlia, el Paseo Marítimo y Talamanca.
Cal recordar, però, que avui les classes queden suspeses al municipi d'Eivissa a tots els nivells, inclòs el torn de l'hora baixa. També quedarà tancat l'IES Marc Ferrer de Formentera i el CEIP Sant Jordi de Sant Josep de Sa Talaia.
I també hi ha problemes a les carreteres en aquests moments, segons la DGT. Alguns dels punts on més complicades la circulació pels talls al trànsit són la EI20, que és la segona ronda d'Eivissa, i la E800, és a dir, la carretera que va a l'aeroport. Precisament, la nostra companya Maria Eugènia Quecles és en aquests moments el trajecte des de l'aeroport d'Escodolà. Bon dia, Maria Eugènia, com és a hores d'ara la circulació?
Bon dia. La circulació per Eivissa és més que complicada. Pel que veiem des del taxi en què anem, la sortida de l'aeroport, tot és un embòs. El túnel de la rotonda de les Salines, de l'entrada a l'autovia, quan veieu per entrar a l'aeroport, està totalment anegat. I des d'aquest taxi amb el que anem, sembla que hi ha un cotxe enfonsat. Els bombers fan feina sense aturar, sabeu perfectament, per treure tota l'aigua i que s'aturi i pugui començar a passar, però encara queda molta feina, molta estona de feina perquè se pugui tornar a restablir el trànsit. Aquí, en el trànsit, sentim com tots els conductors es passen informació per la tradicional radiotaxi i per saber més o manco per on poden passar, però al cap i la fi, tot és aquest, sobretot acostar-se a l'aeroport és impossible. Ara mateix veiem que l'autovia que va de Santa Eulària a l'aeroport està, en aquest cas sí que 100% embossada. Cotxes, camions, entre ells un, veiem ara un de Baleària i diferents aparells mòbils per poder treure aigua, pensam, o per ventura són d'obres normals. Evidentment no vos ho poden dir, però sembla que se'n van per poder fer aquestes obres. Estan tots aturats. Un dia normal, em comenta el taxista de l'aeroport al centre de bombers, on hi ha el Secopi, i aquí on mos desplaçam ara, a Secoma no estan més d'un quart. I en aquests moments ja duim més de mitja hora i estem a lluny d'arribar. Des de les barques de Formentera, un altre detall, i acabam fins a l'aeroport, també mos expliquen que just estan un quart d'hora i ara estan més d'una hora pel que poden sentir entre els taxistes que se comuniquen entre ells.
I de bé, la situació a les carreteres és complicada, sobretot recorda molt la EI20, i que és la segona ronda d'Eivissa, i la EI800, la carretera que va a l'aeroport. I en aquesta hora es preveu també que comenci una nova reunió del comitè d'emergències, recordant que per ara es manté activada la situació operativa 2 del pla Inumbal a les Pitiuses. N'estaran ben pendents, ara són les 9:04, comença el dia.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Nou i cinc minuts. Bon dia, benvinguts al dia. Situació molt complicada a les Pitiuses, 24 hores després d'aquestes fortes tempestes. Una jornada, com dèiem, molt difícil perquè varen ser pluges torrencials que varen provocar una situació caòtica amb una ciutat totalment col·lapsada per la impossibilitat, sobretot, de poder desplaçar-se a través d'aquestes carreteres tallades per l'aigua. Educació va suspendre les classes ahir capvespre, queden suspeses també per avui. Per primera vegada van sonar els dispositius aquí a les Balears. Els telèfons de la població d'Eivissa i de Formentera avisaren ahir que s'activava aquesta alerta vermella. Els sistemes van funcionar, després en parlarem d'aquests sistemes, davant una situació que no es vivia des de feia dècades. Les precipitacions van superar registres històrics, es parla de 300 litres per metre quadrat, i es va haver d'activar l'avís vermell durant la part central del dia. Ara, la prioritat de tots els efectius i cossos d'emergències, seguretat que s'han desplaçat fins a l'illa, es pot tornar a la normalitat, tot i que se tornarà molt de temps. Retirar l'aigua, el fang dels carrers, també de les carreteres, dels edificis, de la gran quantitat de locals que encara romanen anegats. Ahir es varen produir més de 150 incidències a Eivissa, unes 200 a tot l'arxipèlag. Hi ha 3 persones ferides i els danys i desperfectes materials es preveuen abundants, imaginant que serà molt difícil de quantificar. També abordarem aquesta qüestió avui al programa. El gran problema d'aquestes pluges torrencials que no s'aturaven és que, clar, plovia sobre banyat. Els ciutadans han compartit una gran quantitat de vídeos, alguns d'ells els estem compartint nosaltres amb els nostres espectadors, els descrivim per als oients, però són imatges molt impactants, carrers negats, escenes de caos, compartides, com dèiem, a través d'aquestes xarxes socials i dispositius. Ningú recorda a Eivissa una situació així. Per altra banda, la presidenta del govern, Marga Proens, va viatjar ahir a l'illa per conèixer aquesta darrera hora de primera mà. Està sent un dia complicat, de molta feina, com dèiem, per poder buidar l'aigua de tots aquests baixos i de locals, i just ara acaba de començar una reunió d'emergències, Joana.
Així és, Marta. Bon dia. L'objectiu d'aquesta reunió convocada per ara a les 9 del matí es pot coordinar tots els dispositius desplaçats a Eivissa, entre els quals hi ha 140 efectius de la UME que s'ha desplaçat des de Dénia fins a Eivissa, la unitat militar d'emergències que, com dèiem, es va desplaçar justament ahir amb els bombers, i efectius també de l'Ibanat desplaçat des de Mallorca, en aquest cas. S'ha sumat també la Guàrdia Civil, l'Exèrcit de Terra i membres de Protecció Civil. No només, no serà gaire fàcil, probablement, aquestes tasques, com de na Marta, durant molt de temps, molta de feina per poder recuperar la normalitat. I perquè vos faceu una petita idea, en 3 hores ahir va ploure el que duim d'acumulat durant tot l'any a Eivissa, en 3 hores. Les imatges aèries parlen per si mateixes, fang que es mescla amb la mà a conseqüència d'aquestes plogudes històriques a l'illa. Han estat moltes les infraestructures afectades, els carrers negats han obligat a tancar el primer i el segon cinturó de la ronda, la carretera de l'aeroport ha quedat també tancada en 3 punts i s'intenta desviar tot el trànsit pels passos més elevats. També, pel mateix motiu, s'han hagut de suspendre els serveis de l'autobús.
Ho dèiem abans, hospitals, escoles, també s'han vist afectats per mort d'aquestes pluges, Joan.
Sí, l'Hospital de Can Mises va haver de tancar el quiròfan d'hemodinàmica per mort dels degotejos, i la unitat d'hemodiàlisi i laboratori han quedat inundats. També el centre de salut se n'ha vist afectat, i respecte a les escoles, a Sant Antoni, el centre concertat Santíssima de la Trinitat no està operatiu per ordre d'evacuació dels bombers, mentre els tècnics n'avaluen l'infraestructura. També la Universitat de les Illes Balears ha suspès les classes a la Seu d'Eivissa, i la Conselleria d'Educació ha suspès totes les classes d'aquesta tarda a les Pitiuses. Tot i la magnitud, han estat només 3 els ferits, ho recordam. Un d'ells és una persona major que va caure en una claveguera quan intentava travessar el carrer. Aquesta persona d'edat avançada es va fracturar una cama, i la resta varen ser sobretot patinades a la via pública.
Avui ens acostarem, com no pot ser d'una altra manera, a la realitat d'Eivissa 24 hores després d'aquestes pluges històriques que, com deien, no es veien fer dècades. Ho farem a través de diferents portaveus de totes les persones que ens explicaran com estan vivint, Xisco, un dia molt complicat.
Així és, Marta, bon dia. Tot d'una saludarem a Nacho Andrés, ell és conseller de gestió ambiental i del servei de bombers d'Eivissa. També coneixerem la realitat de les persones que s'han vist afectades per aquesta tempesta, com és el cas d'en Marcelo Sastre, un veïnat de Cala d'en Bossa que té tota la seva casa anegada. Parlarem amb els restauradors de Vila, com Alfonso Rojo, president de Pimefa Lilla, per conèixer la realitat d'aquest sector que avui es reuneixen per fer una valoració general dels danys. Molts de restaurants, recordem, sobretot els de prop del port, encara intenten treure tota l'aigua que tenen acumulada dins dels seus establiments, i tindrem l'oportunitat de parlar amb alguns cossos de seguretat i efectius de la unitat militar militar d'emergències per conèixer la distribució de tasques que es farà un dia com el d'avui. En concret, en parlarem amb el comandant Manuel Párraga.
De manera molt especial també ens visita l'hidrogeòleg Alfredo Barón, qui serà als nostres estudis a partir de les 10:45, i amb ell abordarem un debat també històric, perquè d'alguna manera és així, construir zones inundables i el risc que això suposa. Així que, si vos sembla, i amb la bona companyia d'Iker Hernández als comandaments tècnics, també Miquel Rosselló, Andreu Tebler, Joelanda Ruiz a la producció i Jaume Noguera, començam.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Nou i 11 minuts, comença la nostra tertúlia, que com no pot ser d'una altra manera dedicarem gran part del temps de ràdio i de televisió a analitzar el que ha corregut a Eivissa, a parlar amb testimonis 24 hores després d'aquestes pluges considerades ja com històriques. No se veien pluges torrencials d'aquesta magnitud, com han dit abans, des de feia dècades. Tenim les periodistes Elena Pipó i Nekane Don Blas aquí als estudis de Palma, totes dues. Bon dia.
Bon dia.
Hola, buenos días.
I avui ens escolta de manera també especial Juanan Torres, subdirector del periòdico de Eivissa i Formentera. Juanan, bon dia. 24 hores després, ahir ja vàrem tenir l'oportunitat de parlar amb tu quan ens explicaves que tots els túnels, carreteres, autopistes estaven negades. Comença per tu per demanar-te quina és la situació 24 hores després.
Què tal? Molt bon dia, companys. Bé, ara mateix la situació més complicada es viu a les carreteres, perquè hi ha un tram de l'autovia que va fins a l'aeroport que està tancat, i això suposa un mal de cap pels conductors que van cap a aquesta zona de Sant Jordi i de Sant Josep. Avui a Eivissa llueix el sol, no hi haurà cap problema meteorològic i serà moment per fer balanç de tot el desastre que va passar ahir.
Imagino que heu tingut oportunitat, Juanan, de parlar amb veïnats, afectats, restauradors, gent que tenia baixos, gent que se trobava amb els seus locals totalment negats. Quina era la situació? Perquè me consta que avui encara estan fent feina.
Sí, una situació molt complicada perquè, evidentment, Eivissa no estem acostumats a aquest nivell de pluges. Sí que la ciutat d'Eivissa està a nivell de la mà pràcticament, i el que es sol dir, no?, que a voltes quan fan quatre gotes, ja sobretot en el barri d'Espretet, sí que sol inundar. Molts de baixos ja estan acostumats, ja tenen la seva barrereta perquè no hi entri aigua, però unes pluges com ses d'ahir, que bé, segons he dit avui s'ha emet 250 litres, entre 250 i 300 litres, és el que plou a Eivissa, és la meitat del que plou a Eivissa en un any. I tot això, evidentment, que caigui en un sol dia, no hi ha clavegueram, no hi ha sistema que ho pugui resistir. Evidentment, ahir la gent m'ho deia, no estava per xerrar gaire, la veritat, perquè evidentment estaven molt ocupats per poder salvar els seus negocis, per poder salvar els seus baixos, i avui crec que ja serà un dia amb més calma on podrem valorar un poc les pèrdues que es varen produir ahir i a veure com es pot arreglar això.
Vos consta que estiguin desbordats els cossos de seguretat? Saben que s'ha desplaçat la unitat militar d'emergències, després parlarem amb ells, cossos de bombers, tant de Mallorca com de Palma, Guàrdia Civil, Protecció Civil... Vos consta que estiguin desbordats ara mateix els cossos de seguretat?
Bé, ahir vam estar amb la presidenta Proens en el parc de bombers i, evidentment, tenien molta feina, no? Hi havia tots els bombers, tots els agents estaven convocats, tothom que estava de lliure va haver d'anar a fer feina i no paraven d'entrar i sortir, bé, sobretot en aquestes inundacions de baixos, de garatges, sí que hi havia molta feina. Això, evidentment, no es va acabar tota la feina ahir, i avui es continuen traient aigua d'aquestes bandes, sobretot a Vila, les poblacions limítrofes com Sant Jordi, Jesús i Espuix d'en Valls, i això encara durarà, crec jo, un parell de dies per poder solucionar-ho.
Juanan, has dit abans, un dels barris afectats ha estat Espretet. Anem a intentar parlar d'aquesta qüestió en concret, perquè, clar, tot el que du un nom d'un lloc geogràfic potencialment inundable, recordem en altres ocasions, Torrent com a barri, o sigui, això ja mos indica alguna, mos està donant alguna pista, i serà part del debat que també traslladaré aquí en aquesta taula, que també aprofitarem per parlar amb l'hidrogeòleg Alfredo Barón. Els noms estan per alguna raó, ens donen pistes, clar, el que passa és que nosaltres, si construïm en aquestes zones inundables, després, amb el temps, amb el pas dels anys, es poden inundar, i és el que s'ha vist, veritat?
Així és, i els noms no enganyen, no? Esperatets, les feixes, evidentment, bona part d'aquests indrets, els anys 50, 60, 70, es va començar a construir, feien falta pisos i el més barat era seguir la línia que marcava la ciutat. I això són coses que ara ho estan patint. Molts de baixos que hi ha en aquesta zona, en el barri d'Espretet, evidentment, ens referim a s'inunden. No només hi ha quan plouen més de 200 litres, sinó quan plouen quatre gotes. No? Això és el que deia, que els comerciants ja estan acostumats a posar la seva barrereta en el negoci cada volta que s'anuncien pluges fortes. S'ha intentat millorar per part de les institucions el fet de separar les canalitzacions entre pluvials i fecals, perquè en el seu dia tot es va fer unitari. Això ha fet minvar els problemes que hi ha habitualment quan plou, però amb un diluvi com el que va passar ahir no hi ha xarxa que ho aguanti.
Dim una cosa, com a subdirector del periòdico d'Ibiza i Formentera, i per poder tenir també algunes xifres i traslladar després als diferents portaveus, a mi no me consta que s'hagin parlat de quantitats possibles sobre danys, sobre desperfectes. Sé que és molt, molt pres, però probablement seran molt puntiosos.
Sí, diria que milionàries, perquè evidentment tots els baixos que veiem ahir vídeos, no? Per exemple, de gimnasos totalment anegats per aigua, vull dir, tota aquesta maquinària possiblement haurà quedat inutilitzable i per tirar. Veiem també hi ha hagut polígons industrials en què ha entrat l'aigua, polígons industrials que estan fets, construïts, de vora el torrent de la Llavanera. Evidentment, el torrent de la Llavanera és aquest torrent que desemboca en el port de Vila, i evidentment ahir es va desbordar. Tota aquesta aigua que va sortir del torrent va parar en aquestes naus industrials, i molta maquinària també s'ha fet malbé. No s'ha dit, evidentment, encara no s'ha dit cap xifra, però les pèrdues seran milionàries.
Trasllat els teus arguments a la tertúlia, has dit coses, mos has traslladat, no?, la realitat del que estàu vivint 24 hores després. Jo començaria per demanar-los a Nekane, a Helena, home, evidentment que no es pot predir que passin catàstrofes d'aquesta magnitud. Sí que hi ha algunes coses que m'agradaria posar de manifest. Les alertes varen funcionar, els avisos, els mòbils, m'imagino que això també fruit d'una tasca que han fet per les desgràcies que han viscut en el passat, no? Tot el que va ocórrer a la Dana de València, tot el que va ocórrer a Sant Llorenç. Sembla que ara, Helena, el sistema d'alertes arriba a temps, i jo crec que això és un fet positiu que poden començar a valorar.
No, sin duda. Que la població esté informada para otro protegerse, pues es fundamental. Nosotros entrevistamos hace apenas un mes al director general de emergencias, Pablo Garrit, y yo me quedé con un titular que dijo él, o sea, la información salva vidas, y eso es vital, o sea, informar a la población de esos posibles, aunque no se puede predecir esto, no, pues él lo decía como una operación que es un bisturí y sabes perfectamente dónde está, pero sí alertar, avisar, y sobre todo que la gente sepa de estas restricciones, de los peligros que corre, y que haga caso a las autoridades. Esto es básico, fundamental, y yo creo que ahí hemos aprendido, se ha mejorado algo. Y afortunadamente, pues poco a poco, porque esto no se puede predecir, son cosas muy locales. Este verano en hubo una regata en Menorca y también hubo un chaparrón que no se preveía, pero no la hora exacta ni en el lugar exacto. Y hubo un desastre, no hubo muertos, porque Dios no quiso, pero fue... de verdad, alarmante.
Just ara tenim la reunió d'emergències d'aquest comitè tècnic. Segur que hi haurà algunes directrius, sobretot de cara al dia d'avui, per poder començar a valorar aquesta feina, a focalitzar quins són els llocs on s'ha de treballar, que probablement seran molts. Nekane, han arribat els avisos a temps, tot i que és vera que l'alerta se va tornar de groc a vermella. De sobte, que això ha sorprès molt. Després també li demanarem a l'Agència Estatal de Meteorologia com pot ser. Algunes fonts apunten que són males de predir, que pot canviar en un moment, però no deixa de ser també sorprenent aquest fet, no? Que se passi de groga a vermella en tan poc temps.
Sí, jo estava en el Parlamento ayer, perdón, cuando salió disparada la consellera de Presidencia, la vicepresidenta, hacia el comité, a coordinar el comité de emergencias, precisamente porque la alerta de repente, inesperadamente, había pasado a roja, ¿no? Que no era algo que no se preveía. Con respecto, yo creo que me parece que ahí hablo en primera persona, del plural, porque creo que todos hemos aprendido mucho a raíz de la enorme desgracia que vivimos en Valencia el año pasado, ¿no? Se va a cumplir ahora, este mes se cumple un año. Creo que aquella gravísima emergencia nos enseñó a todos que a tratar de ser más prudentes. Y, por ejemplo, no circular en el coche cuando hay una grave inundación. Bueno, la semana pasada morían un padre y un hijo en Tarragona, arrastrados por el agua cuando intentaban cruzar un torrente con el coche. Bueno, yo creo que hemos aprendido. La información que nos hemos adquirido durante todo este año de ver aquella desgracia nos ha ayudado a ser mucho más prudentes. Y ayer en Ibiza, con las imágenes que vimos, que estamos viendo ahora, que son imágenes que ponen los pelos de punta, dices, ¿qué cantidad de agua? No hubo que lamentar desgracias más allá de dos heridos porque cayeron en la calle. Es decir, hemos aprendido, ¿no? Y en este sentido voy a ponernos una medalla también, el papel de los medios de comunicación como emisores de alertas y de mensajes hacia los ciudadanos de que actúen con prudencia en momentos así. Yo creo que ayer en lo de Ibiza es un ejemplo, una tromba descomunal de agua, nunca visto unas cantidades de agua históricas, como nos decía nuestro compañero, que han tenido consecuencias económicas, las tendrán seguramente millonarias, pero no ha habido que lamentar heridos o graves, y creo que eso es lo más destacable.
Lo que decía ella, o sea, las imprudencias se pagan muy caras, y en esos en estos casos, aunque sea la alerta amarilla, hay que tener sentido común, ser prudentes y extremar las precauciones.
Sí, creo que
es el mensaje que tiene que
estamos
tomar.
Todos un poco asustados desde lo de Valencia, ¿no? Y creo que, bueno, está bien estar asustados en estas, porque siempre hemos minimizado, bueno, llueve, da igual. Bueno, llueve, sí, llueve siempre, en septiembre siempre llueve, y efectivamente en septiembre siempre llueve, pero igual no llueve como llueve ahora, porque a esto le sumamos los efectos del cambio climático, que no nos vamos a engañar que existe, y que los océanos están cada vez más calientes, que el Mediterráneo precisamente en medio del mar es un charquito de agua que se calienta enseguida, y esto provoca estas grandísimas tormentas que vimos el año pasado en Valencia o que hemos visto hoy en Ibiza, y cuidado que el septiembre no ha acabado, que es el año de las el mes de las tormentas, o sea que cuidado estos avisos que han llegado en Ibiza, que nos los tomemos en serio, porque probablemente durante este mes pueden darse nuevos episodios así adversos meteorológicos.
Totalment, és l'època de pluges per excel·lència. Avui toca parlar de les conseqüències. 24 hores després, tot el que s'enfronta l'illa d'Eivissa, ja saben que no serà fàcil tornar a aquesta normalitat. Ahir teníem constància que eren molts els usuaris que havien quedat fora subministrament d'energia, i per aquesta raó parlam amb la portaveu d'Endesa, Maria Magdalena Frau, en directe amb nosaltres. Maria Magdalena, bon dia. Quina és la situació hores d'ara? Quant d'usuaris continuarien sense subministrament elèctric?
Hola, Marta, bon dia. Efectivament, va ser ahir un dia molt, molt intens. Molt intens a Silla d'Eivissa i concretament a la zona de Vila. Varen tenir nosaltres 5 estacions transformadores inundades, completament anegades d'aigua. 3 a la zona d'esport i 2 en el centre de Vila. Va ser, Marta, un treball molt intens per part dels nostres equips, en cap. Van tenir la col·laboració durant tot el dia dels equips dels bombers, que ens van ajudar precisament a treure l'aigua de dins de les estacions transformadores, perquè clar, és que hi havia un moment que intentaven fer el procés de treure aigua, però continuava ploguent, i clar, va ser molt, molt laboriós i llarg. I la primera dificultat va ser d'accés, de poder arribar inclús en els nostres cotxes, en els punts de maniobra, per poder reconnectar, fer maniobres i poder deixar en subministre les persones que estaven alimentades per estacions transformadores que no estaven anegades, però que també estaven sense electricitat momentàniament, perquè nosaltres no podíem arribar fins en el punt de maniobra. Clar, això va dificultar tot el procés de reconnexió que s'ha allargat fins a les 3 i busques de 8 de la matinada, quan ja han pogut donar per solventades aquestes incidències.
O sigui que a hores d'ara aquestes incidències estan resoltes, no hi hauria cap localització, nucli pendent i pot dir que funciona correctament.
En aquest moment, Pentura encara mos poden quedar una vintena, una vintena, que potser estan ja parlant i ja són de 8 o 15 avisos de cridades de clients d'altres zones que són incidències de baixa tensió, que poden afectar a un, dos, tres, quatre clients, que són temes puntuals que aturen altres sospitants, que podrien ser inclús centralització de comptadors que també poden haver quedat anegades. És a dir, la pluja va afectar les instal·lacions més grosses, però també, per desgràcia, pot haver afectat instal·lacions individuals com poden ser centralització de comptadors. Aquestes tasques, aquestes cridades, les estem atenguent ara, avui, al llarg del matí, i s'aniran resolvent a mesura que els nostres equips puguin arribar a cada un d'aquests llocs.
M'imagino que aquesta rapidesa en restablir tota la normalitat del subministrament elèctric, a excepció d'aquests fets puntuals que comentava Maria Magdalena Frau, també es deu a que gran part d'aquestes inundacions han ocorregut a nucli urbà, perquè a vegades, si sabem, quan tenen lloc Serra de Tramuntana, és molt més complicat, no?, accedir de diferents zones. M'imagino que dins tot lo negatiu, la part positiva ha estat que, sent el nucli urbà, vostès tenen un accés, per dir-ho d'alguna manera, més directe.
Efectivament, és així, Marta. No tan sols que l'accés pugui haver estat més directe, l'accés més fàcil, com han tingut incidents que recordam tots de nevades que afectaven a zones, precisament com la Serra de Tramuntana, on la dificultat d'accés encara era molt més dificultosa, per dir-ho d'alguna manera, sinó que també a les zones urbanes la xarxa està ballada, el qual mos permet tenir doble alimentació de cada punt, i és el que dèiem abans, que fent maniobres podríem d'una manera molt més ràpida poder restablir el subministrament. Això mos ha permès poder fer l'alimentació d'una manera molt més ràpida, perquè si ocorre un incident a una zona rural aïllada, que una tempesta provoca que un arbre caigui damunt la xarxa, fins que no han tornat a aixecar la xarxa, no se pot restablir el subministrament si aquesta línia està en ventana.
I doncs alegre que s'hagi restablert aquest subministrament elèctric. Hi havia un moment puntual en què eren molts els usuaris que havien perdut tot tipus de connexió. Simplement faltaria aquesta vintena de llocs, però de manera puntual, perquè tot ha tornat en aquesta normalitat. Maria Magdalena Frau, com a portaveu d'Endesa, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vostres. Una abraçada.
Són les 9, quasi mitja, 9 i 28 minuts. Fem una petita aturada, escoltam uns consells i el bisturí, i tot d'una reprendrem la nostra tertúlia aquí al dia, focalitzada, com no pot ser d'una altra manera, a l'illa d'Eivissa i en Comas, si és que se pot, no?, tornar a la normalitat 24 hores després, que ja sabem que, degut a la magnitud d'aquestes pluges, serà molt complicat. Tot d'una parlam amb més testimonis i vos donam l'anàlisi de la situació del que està ocorregent.
Tres ràdios. Jornada.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day, organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Generator Landing i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeimallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el tomate ensalada granel a 1,95 euros kilo. La chuleta de aguja de cerdo al corte a 5,55 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. Y el jamón cocido Naturarte de Campofrío al corte a 15,95 euros kilo. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Buenos días. La noticia del día es la palabra sin voz, el diálogo sin vox, la lengua sin palabra del que tan pronto te la da como te la quita. Seguimos igual que a principio de legislatura en el uso de la lengua para todo excepto para lo único que sirve, que es hablar, llegar a acuerdos. Vox va a la guerra con Proens, dice el titular. Tumba un decreto clave por la negativa del PP a sus exigencias lingüísticas. Una propuesta de Vox propia de un partido, de una formación deslenguada, afásica y sobre todo sin palabra, que utiliza el acuerdo al que había llegado con el Partido Popular para que el castellano fuera lengua vehicular en nuestra enseñanza, y que es lo suyo, pero colando de tapadillo la derogación del decreto de mínimos, la modificación de la ley de normalización lingüística, que no estaban ni en el acuerdo, ni en el pacto, ni sobre todo en la palabra. Decía José Ángel Valente que con la aparición del lenguaje, la humanidad se multiplicó por dos, que solo se habla gracias a que existe otro. Algo que no ha terminado de entender un partido, que no se acuerda, que no palabrea y, sobre todo, que no manda en sí mismo. Gente sin criterio, sin lenguaje propio y sin más doctrina que dos tics, dos ideas silvanadas que tristemente tienden al suicidio, al del que apoyan matándolo a traición y al propio dentro de sus propias traiciones. Confundir tener lengua con no tener palabra. Un desastre en definitiva para el diálogo. Y ya mañana, sacando la lengua, más.
Nou i 32 minuts. Continuen a l'ostra tertúlia. Seguim en conversa amb les periodistes Helena Pipó, Nekane Don Blas i Juana Torres, que ens escolta des d'Eivissa. Com a subdirector del periòdico d'Eivissa i Formentera, també per ell ha estat un dia complicat, una nit probablement de llarga per recollir tots els titulars, tots els testimonis dels veïnats, restauradors, cossos de bombers efectius, cossos policials. Avui també s'ha desplaçat la unitat militar d'emergències a fer feina a la zona. Després parlarem amb ells. Des del seu diari han recollit tota aquesta informació per traslladar als lectors tot el que està ocorreguent, perquè no deixem de banda que ens trobem davant d'una situació, en certa manera, un tant inèdita, perquè feia dècades que no ocorria a l'illa d'Eivissa unes pluges d'aquesta magnitud. Abans parlàvem en aquesta tertúlia de com hem après, de com en el passat, fets com la torrentada de Sant Llorenç, l'Anna de València, han fet que tinguem més consciència i també que els sistemes millorin, perquè, Juan, com va arribar aquesta visa al mòbil? Recordes de quina manera va arribar, què és el que especificava, com vareu reaccionar? Conta-mos.
Sí, bé, fent recapitulant, no? Nosaltres dilluns en es vespre, l'AEMET va fer un avís taronja per la matinada que hi hauria fortes pluges, no? Però serien entre les 2 i les 8, entre les 2 de la matinada i les 8 del matí, i així es va complir a la matinada d'ahir. Es varen registrar fins a 70 litres per metre quadrat a l'aeroport d'Eivissa i a la ciutat d'Eivissa. Després, cap entre les 9 i mitja i les 10, va començar a ploure, hi havia avís groc, però bé, a diferència de les altres ocasions en què potser plou 5-10 minuts, no va aturar de ploure. Va continuar ploguent, i els vents varen fer que aquesta borrasca es mantingués damunt les pitiuses durant gairebé tot el dia. Això va fer que l'AEMET declarés l'avís taronja, i a les 12 del migdia ja s'ha vist vermell. El govern va tardar 8 minuts després de que l'AEMET declarés s'ha vist vermell en enviar aquesta alerta en els mòbils dels eivissencs i formenterers. Bé, tots sorpresos, no? Perquè, clar, no havia sentit mai aquesta alerta en el mòbil i va enviar uns missatges en català, castellà i anglès en què bé, donava una sèrie d'indicacions, que hi havia alerta vermella i que bé, que la gent no es mogués si no era estrictament necessari i que restés a casa seva en la mesura del possible. Com deia ahir se li va preguntar a la presidenta de Proes, no?, si havia fallat alguna cosa, i ella va dir que no, que des de fa mesos que hi ha un tècnic de SAEMET en el CECOPI, que ells es basen en el que es diu SAEMET per fer aquestes alertes, i que bé, el que va passar ahir era un fet meteorològic que no es podia esperar, no? I era que continués, que plogués tantes hores seguides i que s'acumulés la pluja que va caure durant el matí, durant el migdia, en els 70 i 80 litres que havien caigut durant la matinada. Evidentment, tot això va fer que es desbordàs torrents, que es desbordàs tot el clavegram sobretot de la ciutat d'Eivissa, i d'aquí les imatges que estan veient i que es varen veure durant tot el dia.
Quan ens parla de poder declarar l'illa com a zona catastròfica?
Bé, seria una passa següent, no? Ara valorar els danys i que empresaris o tothom que hagi tingut alguna pèrdua pogués beneficiar-se d'ajuts que ajudassin a recuperar, no? Recuperar negocis, a recuperar establiments, maquinària perduda. Evidentment, si allò d'Eivissa, si allò d'ahir no és per declarar zona catastròfica, jo ja no sé. Evidentment, per sort, no hi ha hagut danys personals greus, només un parell de ferits per caigudes. També hi va haver una esllavissada a un penya-segat d'Eivissa que va afectar un establiment hoteler, i hi va haver una turista ferida. Bé, sobretot en 7 danys materials, que jo entenc que seria molt plausible que es declarés zona catastròfica a Eivissa, sí.
Tot d'una, parlarem de tot el que està passant, també saludarem nous a portaveus i seguirem la darrera hora d'una jornada que es preveu molt complexa, perquè el dia després és veritat que perquè tot torni a la normalitat, probablement se trobaran dies, per no dir mesos, sobretot respecte a algunes infraestructures que han quedat molt danyades. Però si vos sembla, mentrestant, 9:37, avui és un dia també important perquè la Flotilla de la Llibertat es troba a 2 hores d'entrar, d'accedir en aigües d'Israel, i ens consta que viuen un moment complicat. Sobre les 6 de la matinada han denunciat la presència d'un vaixell militar israelià que ha tractat d'intimidar 2 d'aquestes embarcacions realitzant maniobres perilloses. També parlen de la presència d'un submarí que està tot el temps escoltant aquesta flotilla. Això ens ho acaba d'enviar Reyes Rigo, una de les mallorquines que viatgen a bord d'aquesta embarcació. Hem parlat amb experts en dret internacional sobre què pot passar, no?, quan entrin en aquestes aigües. No seria la primera vegada que els intercepten i que després els deporten, no?, que aquest seria el possible escenari. Què penseu? 2 hores d'entrar en aigües d'Israel, què podria passar, Nekane?
Bueno, yo creo que Israel hará todo lo que esté en su mano para evitar la entrada de la flotilla en sus aguas, o si entra, para deportar efectivamente a todo el que entre en la flotilla, y ha amenazado con la presencia de cazas para actuar y tomar el control de los barcos cuando entren en aguas de Israel. Yo creo que no nos vamos a engañar, en esta flotilla humanitaria, en realidad, en esta guerra que se está viviendo, la guerra de propaganda, también hay una guerra de propaganda, y el movimiento de la flotilla persigue romper el bloqueo, pero yo creo que lo que persigue básicamente es un acto de propaganda, creo que se me entienda en el buen sentido de la palabra, y Israel también hará su acto de propaganda, que es evitar que la flotilla acceda, porque sería romper todas sus defensas, ¿no? Y sería un reconocimiento de una debilidad. No creo que vengan buenos momentos para los que forman parte de la flotilla, y lo más probable, efectivamente, es que Israel tome el control y deporte a los participantes. Esperemos que todo quede ahí, que no haya más, porque hoy leíamos que Lucía Muñoz teme que los secuestren. Bueno, a mí la palabra secuestro me parece un poco fuerte, pero bueno, si tú entras sin permiso en aguas internacionales de un país en guerra, porque lo que se está viviendo en Israel con Gaza es una guerra, no nos engañemos, pues lo más probable es que Israel actúe. Tú pretendes romper un bloqueo y Israel va a actuar intentando evitar que rompas el bloqueo. Yo creo que serán momentos complicados y será un día decisivo para la flotilla.
A dues hores, recordem, d'entrar en aigües d'Israel, dia complicat per aquesta flotilla, viatgen alguns balears a bord. Hem parlat recentment amb Reyes Rigo, tot d'un escoltarem el seu missatge, qui denunciava a la presència, no?, d'un submarí, de també vigilància constant per part de drons. Helena, quin podria ser l'escenari d'aquí a només dues hores?
Jo crec que llegado a este punto tendrían que regresar, o sea, están poniendo en peligro sus vidas y por ende la fragata que ha salido de la Armada, o sea, y están en una situación peligrosa y además es que la Armada ha dicho que no va a entrar en la zona de exclusión, o sea que no sé. Y ponen en riesgo a la Armada, o sea, se tienen que retirar ya.
Una de las tripulantes...
Ya han hecho su acto de protesta, yo creo... la ayuda humanitaria no era tal, entonces...
Bueno, pero yo creo que era un acto de propaganda, efectivamente, está bien hacer actos de propaganda, quiero decir, es un altavoz, la flotilla ha sido un altavoz, o lo será ahora, porque durante estos días la verdad que ha tenido muchos problemas logísticos.
Mira, abans d'entrar en el debat, perquè teniu dos punts de vista diferents, diu Helena, hauríem de tornar, no?, ara que són... Ara entrem un poc en aquest debat sobre què és el que podrien o no fer, però m'acaba d'enviar aquest vídeo just fa dos minuts, o sigui que és un vídeo, una darrera hora del que estan vivint a bord. És una de les tripulants a Balears, Reyes Rigo. Ho escoltem, si vos sembla, i tot d'una analitzem què és el que ens conta.
Buenos días desde la Dara. Hoy es día 1 de octubre, son las 10 de la mañana y estamos a 120 millas de Gaza. Esta noche se supone que tendríamos que llegar a Gaza. Anoche tuvimos dos atentos de intercepción. El primero fue a las 3:30, cuando avistamos drones desde muy pronto por la noche, muchos drones, y entonces dijeron que se había comunicado que un barco israelí, un barco de la Marina israelí, había salido del puerto de Ashdod y que venía para hacer una intercepción. Bueno, activamos el protocolo para estar preparados para eso. Estuvimos una hora y media. Finalmente bajaron el nivel de riesgo. Nos dijeron que podíamos descansar, que nos podíamos ir a dormir. Y sobre las 5 de la mañana, que era cuando yo estaba haciendo guardia, pues entonces lo mismo, hemos visto que dos barcos habían soltado el Mayday, entonces el Sirius y el Alma, que son los dos barcos insignia, pues habían avistado, se han avistado buques de la Marina israelita, circunvaleando los dos barcos estos. Les cortaron la comunicación, o sea que los barcos se quedaron sin comunicación. En el Sirius, al activar el protocolo, todo el mundo tiró el teléfono al agua, por lo cual nos quedamos sin contacto con ellos, sin poder hablar con ellos. También los israelitas cortaron la comunicación del barco, o sea que no tenía ni el radar para seguir navegando. Nosotros que estábamos por al lado, seguimos navegando, no nos paramos, que este es el protocolo.
Continuen navegant, és un missatge que ens arriba de fa pocs minuts, de fet ella deia són pràcticament les 10 del matí, ho acaba d'enviar i denunciava aquesta presència d'un barc israelià. Tot d'una compartirem la senyal en directe on se pot seguir el recorregut d'aquesta embarcació, però no sé quina sensació teniu, Juana, però la meva en escoltar aquestes paraules és que el risc no deixa d'incrementar-se.
Evidentment, aquesta flota de barcos és una pedra a sa sabata, tant per Israel com, per exemple, per Espanya, no? que ha enviat un vaixell desarmada per escortar-los. S'ha de tenir en compte que Israel és un país en guerra i és un país que no va de bromes. Vull dir que jo els veig capaç de fer qualsevol cosa de protegir-se ells mateixos, i que tant els hi és si és una flotilla, una flota on hi van personalitats reconegudes com és en aquest cas, com per fer els actes que han vist que han fet els darrers mesos. Jo no sé si els recomanaria que tornassin endarrere, però evidentment el que han de fer és anar molt en seny, perquè Israel no està per bromes.
Permet que t'interrompi. Just ara estem compartint amb els espectadors de televisió, descrivint per als oients de ràdio, unes imatges que són el senyal en directe d'aquesta flotilla. Com podeu veure, se veu un bocí, que són les càmeres ubicades en diferents embarcacions. Què vol dir això? Que si hi hagués un apropament per part d'un barc israelià, qualsevol tipus d'incident, tot i que tampoc és una imatge ni molt ampla ni molt nítida, però sí que ens permet seguir en directe tot el que està passant, el minut rere minut d'aquesta flotilla que acaba de denunciar la presència d'un barc israelià, el seguiment per part de submarins i també la presència de drons a només dues hores d'entrar en aigües d'Israel. Un apunt més abans de publicitat sobre aquesta qüestió. Deia Selena, hauríem de tornar enrere. Nekane deia, home, però i la causa, no?, per la que lluiten. Jo crec que també és aquest un debat interessant, no? La teva vida, salvar la teva vida, lluitar per una causa, fins a quin punt és necessari? Han tingut el suport d'alguns governs, altres no. Per exemple, el d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha donat tot el suport, però també ha estat un poc com en pinces, no? Diguem, sí, vos dono suport, però no sé si és això que hauríeu de fer. El debat està també al carrer.
Hombre, es que yo lo que he dicho, o sea, no solo ponen en peligro sus vidas, sino el barco de la Armada que ha salido en su escolta. Entonces, y además ahora, por lo visto, hay un plan de paz, entonces también estar allí no es el momento idóneo, creo yo. Y ellos que van, no sé, a protestar, a entrar en choque, o sea, es que no se sabe muy bien cuál es. Vamos avanzando, pero ¿cuál es su plan?
Hombre, yo creo que su plan, efectivamente, no nos vamos a engañar. Esto no pretendía llevar alimentos a Gaza, porque no estaba claro. Pero, insisto, en las guerras los actos de propaganda son importantes. Y esto es un acto de propaganda y de rebelión. No sé qué va a pasar, pero yo no dudo mucho que que la flotilla pare y no entre en aguas territoriales de Israel. Lo que buscan, pues como todo acto de propaganda de guerra, supongo que lo que buscan es precisamente la intervención de Israel y ser detenidos, ¿no? Deportados. Creo que es un elemento de no creo que paren por eso, porque yo creo que efectivamente van al choque. Ahora, esperemos que en este choque no haya heridos ni haya que lamentar víctimas, pero el choque es inevitable una vez que has llegado hasta allí. Creo que el objetivo de la flotilla tiene que ser ya romper las barreras de Israel y provocar este efecto llamada internacional, de mensajes internacionales, de que la flotilla ha sido interceptada y de que sus ocupantes han sido deportados por Israel. Esto es lo que, si yo estuviera en la flotilla, es lo que yo pretendería que pasara, ¿no? Una vez llegados a este extremo, llegas hasta el final. Si no, ni siquiera empiezas ya la travesía en Barcelona, que creo que fue como hace 3 semanas, ya no me acuerdo cuándo fue. Yo intuyo que el choque es inevitable y esperemos que este choque no sea violento. En este sentido, quiero decir que simplemente haya un asalto a la flotilla por parte del ejército de Israel y que sean detenidos y deportados, que creo que es lo que muy probablemente pasará.
9:48, escoltem uns consells i seguim pendents de tots els temes que centren l'actualitat d'aquest primer dia d'octubre, aquí al dia.
Tres ràdios Dial.
Tens WhatsApp? I d'ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca, més a prop que mai.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito.
Se ha muert.
Changuito.
Perdó, no, en Chanquete, pobre Chanquito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara sí, tenim el canal estandàtil.
Ah, que vol que és meu ca. El meu ca també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Nou i 50 minuts, tot d'una, tindrem detalls de la reunió que començava a les 9 del matí per part d'emergències a l'illa d'Eivissa, on se determinaran les tasques a seguir durant el dia d'avui. Recordem, 24 hores pràcticament després d'aquestes pluges torrencials que han marcat l'illa. Feia dècades que no se vivia un episodi d'aquestes característiques i en aquesta reunió d'emergències s'han d'abordar moltes qüestions. Primer, la distribució de les tasques, perquè recordem que s'han desplaçat cossos de seguretat, unitat militar d'emergències, també parlarem amb ells després, Guàrdia Civil, bombers. Avui serà un dia de molta feina i després vindrà com reestructurar, com tornar en aquesta normalitat, que és també una de les tasques més complexes, i per tornar en aquesta normalitat faran falta, clar, ajudes que a vegades s'atorben en arribar, perquè la realitat i l'experiència ens diu, sobretot si recordem episodis anteriors, que no són immediates, que a vegades s'atorben mesos i a vegades s'atorben anys. Jo no sé si això, i sobretot, malauradament, amb l'experiència que tenim darrerament, se podria agilitzar. Recordem que som en conversa amb els periodistes Necane Don Blas, Elena Pipó i Juanan Torres. Juanan, en directe des d'Eivissa, aquí traslladam aquesta pregunta. Se podrien agilitzar aquestes ajudes? És prest encara, perquè no tenim tampoc els danys quantificats, però què en penseu? Perquè, malauradament, aquest tema és molt delicat. A vegades les ajudes s'atorben anys.
Sí, així és. La primera passa, evidentment, serà quantificar els danys, però després crec que tots som conscients que tots aquests temes de paperassa tarden bastant de temps, massa, no?, del que hauria de ser, i més que res perquè tot això està molt controlat, tot el tema de les subvencions públiques està molt controlat per l'administració, i bé, en alguns casos possiblement molts de negocis a lo millor ja no podran obrir perquè és tal la quantitat de danys, de desperfectes que tenen, que possiblement els emprenedors decideixin tirar la tovallola perquè siguessin, evidentment, d'esperar a obtenir aquests ajuts públics, ja és massa tard. Però bé, esperem que si Consells o Govern Balear poden agilitzar aquests ajuts, quan més millor, i sobretot per aquests emprenedors que puguin tornar a obrir els seus negocis.
Perquè quan parles d'emprenedors, Juan, m'imagino que gran part d'aquestes ajudes seran destinades a comerços. Gran part dels afectats, baixos negats, locals també totalment afectats per les pluges. Tu que ets a peu de terreny i que veus aquesta situació, qui creus que podria mantenir aquestes ajudes? Restauradors? Després parlarem amb ells. Però qui creus que haurà de mantenir aquest suport?
Sí, sí, evidentment, aquests baixos dels edificis de la ciutat d'Eivissa, la gran majoria són de negocis, molts de negocis de gent local, restaurants, bars, gimnasos, impremtes, vull dir que gent eivissenca, gent resident que molts hauran perdut moltíssima cosa, molta inversió en maquinària que possiblement no es podrà recuperar. I bé, si han de sortir endavant, evidentment necessitaran una espanta, un ajut de les administracions públiques, si no hauran de tancar definitivament la paradeta. Després, no sé, també hi pot haver-hi comunitats de veïns, no?, que els hagi entrat l'aigua dins la cabina de l'ascensor i que també necessitaran ajut per possiblement fer moltes reparacions. De moment, jo el que tinc vist és això, no?, els petits negocis, petits empresaris que necessitaran ajuda per si volen continuar amb els seus establiments endavant.
Nosaltres en pocs minuts parlarem amb en Marcelo, és un veïnat de Platja d'Embossa, que seva total, ha quedat totalment negada. La planta baixa, ha desaparegut la zona que tenia de jardí, o sigui, no tan sols parlam de comerciants, que evidentment, no, i per la situació dels seus locals es veuen molt afectats, però també habitatges, també hi haurà habitatges. Record també als nostres oients i espectadors que si continuen amb nosaltres, després parlarem amb professionals de les assegurances, perquè sempre que hi ha una catàstrofe d'aquestes característiques, és important tenir una assegurança, hi ha una part que la cobreix aquesta assegurança, una altra part que malauradament si no es té contractada serà impossible d'assumir, però l'experiència ens diu, i m'agradaria ser optimista en aquest aspecte, però les ajudes arriben tard, Necane, recordem Juliet, Ains, igualment, Sant Llorenç, a vegades s'agilitza l'administració però a vegades no és possible, i això, clar, un empresari que acaba de començar, com deia en Juan, un habitatge, per exemple, que no tinguis alternativa d'anar a un altre lloc, que no tinguis assegurança, no tothom les té.
El cotxe, per
exemple. El cotxe. Segurament molts de cotxes han quedat inservibles.
Seguro habrá garajes subterráneos donde los coches habrán quedado muy afectados también.
Y aunque tengas seguro, sí. También va tarde, o sea, sí. Son lentos, o sea, sí. No te tiene que venir un perito, mirarlo, valorarlo, o sea, que no es inmediato, nunca, sí. Aunque esté asegurado, no te lo dan al día siguiente.
Sí, yo creo que esto es uno de los grandes problemas que tiene la administración. El otro día hablaba con una persona que ha ocupado altísimos cargos de responsabilidad en el gobierno durante años y ahora es un ciudadano de a pie y me decía, ¿cómo fallamos a los ciudadanos? Me he dado cuenta yo que ahora que tengo que hacer gestiones propias, lo complicado que resulta todo.
Y está muy burocratizado.
Muchísimo.
Todo.
Estaría muy bien que
esto sirviese para...
Estaría muy bien que por un día alguien intente resolver su, no digo Marga Proe, pero Pedro Sánchez, que un día vayan a intentar arreglar un problema cotidiano a la Seguridad Social y se den cuenta de lo complicado que es todo para los ciudadanos. No digamos ya las ayudas, pero con el agravante de que efectivamente en muchos casos estas ayudas son perentorias y salvan una vida, ¿no? No en el sentido físico de la palabra, pero sí en el sentido material. Lo que explicaba, que hay comerciantes que si no reciben estas ayudas, difícilmente podrán reiniciar su negocio. Aquí falla la administración. Esperemos que, así como los ciudadanos hemos aprendido a ser prudentes, a ver si la administración poco a poco aprende a ser ágil, ¿no?
Juanan, estem pendents, sobretot, que pugui cloure aquesta reunió d'emergències convocada a l'illa d'Eivissa amb els diferents cossos de seguretat i autoritats per determinar les tasques del dia d'avui. No sé, no ens consta que de moment hagi acabat, no sé si tu tens més notícies.
No, perquè havia de començar cap a les 9 del matí i aquestes coses a voltes no comencen a l'hora prevista i de moment ja mos han anunciat que almenys estaran donant una hora reunits, així que com que ha començat tard tampoc acabarà a les 10 del matí com estava previst.
Es preveu que en aquesta reunió i per el que hem entès se distribuiran aquestes tasques, se focalitzaran els llocs on hi ha més prioritat d'actuació, llocs més afectats. En principi se tractarà de distribuir les tasques del dia d'avui, però de moment no se quantificaran els danys o no hi haurà una xifra al respecte en aquesta reunió, veritat?
No, jo ho trobo molt difícil, no? Aquest matí encara Ahir el que es va tractar és d'atendre les emergències, les urgències, gent que encara estava tancada dins algun ascensor i baixos, treure el màxim possible d'aigua, i avui es continuaran amb aquestes tasques, no? Aquí en els baixos, garatges que estiguin sota el nivell de terra, es treure quanta més aigua millor, i bé, donar relleu també en els bombers que hi varen estar treballant tot el dia, no? Per això ha vengut els soldats de la Unitat Militar d'Emergències, per donar aquest relleu en els professionals, tant de Guàrdia Civil i bombers i Policia Nacional, en el cas de la ciutat d'Eivissa, que hi varen fer feina durant 24 hores seguides, podríem dir.
Idò, tot el nostre suport, companys periodistes, a l'illa de Formentera, en uns dies també per voltros de molta feina. Ens quedarem ben pendents dels resultats i de les conclusions d'aquesta reunió d'emergències convocada per les 9 a l'illa. Gràcies, Juanan.
Gràcies, salut.
També a Nekane, Don Blas i Elena Pipó per aquesta partició avui a la tertúlia. Moltes gràcies a totes dues i bon dimecres.
Gràcies.
Gràcies, igualmente.
Arribam a les 10, escoltam els nostres companys dels serveis informatius i tot d'una ampliam tota l'actualitat referent a l'illa d'Eivissa, aquí al dia.